família de forners que ja va per la cinquena generació.
Wow. Mm-hmm.
És un projecte familiar que va començar obrint al barri del Guinardó, Passeig Maragall 209, i que ara ja tenen un altre local al barri, a Navas de Tolosa, al número 41 de Navas de Tolosa. La seva essència és recuperar el pa d'abans, però innovant i adaptant-se als seus temps. I el pa de Sant Jordi que han presentat aquest any és un pa de matèria primera de moltíssima qualitat i d'ingredients de proximitat, amb una massa mare pròpia i un toc essencial que, segons ells, és tenir passió per l'ofici.
Passió.
Que bé.
Està bé, perquè normalment és l'amor, aquests diuen la passió.
Passió per l'ofici. De fet, han seguit una recepta original que va ser creada l'any 1988 per Eduard Crespo, que va ser un forner molt important i, de fet, el creador mateix del pa de Sant Jordi.
L'ajudant era en Rafa Sanahuja.
Ah, sí?
Li vaig donar jo la idea. Dic, aquí triomfaries si agafes un pa normal, li fas ahí uns colorets, com si fos la senyera.
Uns colorets, eh?
Colorets.
I em va dir, home, no ho acabo de veure.
Coloret faller.
Tu prova.
Sí.
Tu prova. Va provar-hi i mira, va triomfar.
Jo pensava que el pa de Sant Jordi era molt més antic, però realment va ser creat fa relativament
poc.
Sí. I de fet ho va crear això, l'Eduard Crespo, i el que va ser compartir la recepta amb tots els forners de Catalunya perquè tothom pogués fer.
Home, doncs que generós.
Sí.
Que bé.
La veritat és que sí.
Amb tu també era tan generós, Rafa, l'Eduard.
A veure, ell no volia, però jo li vas dir sigues generós. Edu, jo li deia Edu.
Edu, eh?
Edu, sigues generós perquè tot el que dones et torna.
Et torna.
No li va tornar mai. Em va acabar odiant tota la vida. Però la gent es va beneficiar, perquè hi ha pap de Sant Jordi de tot arreu.
Bons consells.
Gràcies, sempre.
Repassem com s'aconsegueix aquest pa de Sant Jordi. Es fa amb tres masses mare de tres tipus diferents, no? Una amb nous, una amb formatge mental i una, la tercera, que és aquesta, la vermella, que és amb sobrassada.
Tan bo,
ai, tan bo.
Boníssim.
Amb sobrassada.
I fins i tot aquest obrador ha creat un pa de Sant Jordi vegà amb dues masses mare. La vermella l'han fet amb remolatxa i llinassa i una altra de farina amb blat de moro, cúrcuma i llavors. Llavors també hi ha aquesta opció per persones veganes.
Clar.
Molt bé. És que l'Eduard Crespo era molt generós, va pensar en tothom.
No pot faltar.
No, aquesta recepta vegana l'ha creat l'obrador dels 15, eh?
Ah, perquè ja m'estanyava perquè no em sonava que l'Edu hagués fet això.
Però és això, ells diuen que volen mantenir la tradició, però innovant i adaptant-se als nous temps.
A tope.
En fi, ells diuen que el seu pa és totalment artesà, és tradicional i que al final és molt diferent dels altres, dels que no ho són. I que fan molts altres productes típics boníssims, com per exemple he vist algunes fotos de coques d'aquestes de forner.
Oh, que bo.
Oh, boníssimes. Sí. I també he vist, he stalquejat una mica el seu Instagram i he vist que fan un arròs.
T'has emocionat una mica? Judit, mirant coses.
Ai, sí. Bueno, més que res, m'ha vingut tota la gana.
Fixa't.
Guarda-la, que el dimarts t'estaràs en directe.
Si em guarden un trosset de pa, sí. Aquesta gent.
No, vull dir, això és requisit. Home, requisit indispensable, guardeu pa per la gent que estarem a fora treballant, eh?
No, perquè tu estaràs fent coses.
Ja us ho dic ara. Com arribem i no hi hagi pa de Sant Jordi...
No, jo m'enfadaré, eh?
Vaig a buscar tots els oients que n'hagin menjat i diré, torneu-me'l.
No, ja us guardarem.
Doncs una altra cosa que he vist que feien en aquest obrador és que han creat com una rosa de Sant Jordi comestible que és, ojo, croissant amb mascarpone, o sigui, un croissant en forma de rosa, amb mascarpone i amb gerds, amb marmelada de gerds, que li dona aquest gust.
Oh, per favor, jo prefereixo això que el pa de Sant Jordi,
Boníssim.
Són molt artistes, aquesta gent.
Sí. Si els busqueu a l'Instagram, veureu la fotografia d'aquesta rosa.
Qui són? Perdona.
Obrador dels 15.
Obrador dels 15.
Jo tinc una pregunta que llanço en l'aire. Quants dies abans de Sant Jordi es pot començar a menjar pa de Sant Jordi? Perquè jo fa setmanes que ja em veig a les fleques. S'hauria de començar a menjar el dia de Sant Jordi i per Sant Jordi, com a molt el que et sobri l'endemà.
I prou, eh?
Sí. Les tradicions estan... És que és això de començar a menjar pa de Sant Jordi un mes abans de Sant Jordi.
Perquè no et sobren torrons, a tu?
No, a veure.
Fa una setmana hi havia torró. Aquí a la ràdio hi havia torró.
No pot ser.
Primera notícia.
Sí, sí, sí.
Ah, per cert, una curiositat de l'obrador dels 15 abans de canviar de notícia. Es diu obrador dels 15 perquè el punt del Guinardó on es troba la fleca, o sigui, és conegut com el racó dels 15 perquè és el crit que feien els revisors dels tramvies quan a principis del segle XX pujaven del centre de la ciutat fins a Horta i cridaven 15 perquè eren els 15 cèntims que s'havien de pagar per pujar-hi.
Ah, mira.
Llavors...
Jo pensava que eren 15 forners.
Jo també, que eren 15 treballadors.
No, és per això, és pel crit aquest de que feien els tramvies, bueno, sí, els tramvies que deien 15, perquè s'havien de pagar 15 cèntims per pujar-hi. En fi, per cert, aquest concurs és organitzat per una associació de forners que es diu Panàtics i que dimarts també ens acompanyaran per
també?
Comer aquest pa de Sant Jordi.
Això és un festival.
Home,
és un festival.
O sigui, que els tindrem, de caravana, no?
I tant, i tant. Els tindrem tots allà, visca.
I el que no us estem anunciant?
Sí. En fi, total...
Fan una bruixiteria gegant?
Ah, estàs mirant les fotografies, sí. De l'obrador del
Sant Jordi. Ara les hauries de descriure per la ràdio.
Enllumada gegant de crema. Home, gegant, però no posen quant de... 700
sí,
grams. O sigui, gairebé...
Un quilo de pur sucre.
Enseïmada allà.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Bueno. En fi, ja ho sabeu, si voleu tastar aquest pa de Sant Jordi, dimarts que ve, dia de Sant Jordi, ens trobareu a les Rambles, amb Rosselló. Allà farem el programa especial de la caravana.
I el que us deia, que si veniu a veure'ns i, escolta'm, hi ha una mica de pa Sant Jordi, per què no compartir-lo amb els oients? Anem a la musiqueta?
Anem.
Taylor Swift.
Taylor Swift, sí, ha tret un nou disc aquesta matinada. Es tracta del seu 11è disc. Recordem que aquesta cantant és una màquina de crear discos. En crea mínim un per any. I, de fet, vam comentar fa setmanes que és la primera persona que està a la llista Forbes només pel que guanya amb la seva música. O sigui, la Taylor Swift és una cantant molt treballadora i que no para de produir
aquesta
sempre.
Aquesta personeta que té cognom de tecla de l'ordinador.
Sí. No ho havia pensat mai. Mira. No ho havia vist mai d'aquesta manera.
És que sempre que dic Taylor Swift, també el cap.
Bé, la ment d'en Joan Trias.
Sí, no sé, cosetes meves.
En fi, l'àlbum es diu...
La Taylor crea discos, en Joan crea bromes. Si és que cadascú amb lo seu.
L'àlbum es diu The Tortured Poets Department i la cançó que estem escoltant porta el mateix nom. És un disc on es pot escoltar una Taylor Swift molt desconsolada, perquè, de fet... En un concert va dir que era el seu projecte més catàrtic i perquè parla de la seva ruptura amb l'actor britànic Joe Alwyn, que es van separar l'abril passat. Que, per cert, és un disc que avui, hores abans de que es publiqués, que s'havia de publicar aquí a les 3 de la matinada, s'ha filtrat, però de moment la Taylor Swift no ha fet declaracions al respecte, així que potser no li ha donat gaire importància.
No li vindrà d'aquí.
I això, Taylor Swift, recordem, ara està de gira amb el seu The Eras Tour.
Està triomfant, això, eh?
Sí, sí.
Era una de les gires més cares de tota...
Sí. Més llargues, no?
Sí, més llargues, però que en guanyarà més diners de tota la història després de no sé qui.
1.000 milions d'euros.
És una barbaritat.
De fet, fa poc també es va estrenar un documental seu a Disney Plus. I avui, en teoria, també ha de sortir un videoclip, encara no ha sortit, d'una d'aquestes cançons del nou disc.
Doncs el veurem. No estarem atents a tot
plegat. I tant.
Plegat. Gràcies, Judit. Fins ara. Nosaltres que marxem amb Taylor Swift, anem a publicitat i de seguida a la tornada parlem amb el periodista especialitzat en Euskadi, Antoni Batista, sobre aquestes eleccions del proper diumenge.
but we declare Charlie Puth should be a bigger artist. I scratch your head, you fall asleep like a tattooed golden retriever. But you awaken with dread, pounding nails in your head. But I've read this one, where you come undone. I chose this cyclone with you.
Ràdio Estel.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé un minut que passa d'un quart de 10 del matí. Mireu, aquest diumenge els bascos i les basques tenen una cita amb les urnes. Segons l'últim CIS, EH Bildu es situaria com a guanyador de les eleccions al País Basc, però prop li seguiria el PNB. Per tant, els partits nacionalistes es postularan la victòria dels comicis. Després li seguiria el PSOE i el Partit Popular com a tercera i quarta força, respectivament. Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres Antoni Batista. Com sabeu, ell és periodista i corresponsal durant més de 25 anys al País Basc. Senyor Antoni Batista, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Hola, molt bon dia.
Senyor Batista, com està ara mateix l'escenari electoral al País Basc?
Doncs el que vostè ha dit, tal com diuen les enquestes, Bildu, o sigui, l'esquerra Batxave, per primera vegada pot guanyar unes eleccions. No serà la primera vegada si perdés el PNB la venda Cavitza, perquè el PNB han tingut la venda Cavitza, o sigui, la presidència, tot el període democràtic tret del parèntesi del socialista Patxi López. Però bueno, les enquestes diuen això, també hi ha un percentatge d'indecisos, i com que hi ha un frec-a-frec important, doncs fins diumenge a la nit no sabem exactament com acaba aquesta equació. El que passa és que el que és més fàcil és esbrinar com quedarà el panorama després i quines coalicions són possibles.
Mm-hmm. Tots hem quedat una mica sorpresos per l'aparició en aquesta campanya electoral, senyor Batista. Almenys jo he quedat sorprès, no sé si li ha passat el mateix o no, per les anades i vingudes d'opinions respecte al que ha passat amb les declaracions del líder d'EH Bildu, que no ha condemnat o no ha tractat ETA com a grup terrorista. Això tindrà impacte en les eleccions basques?
Jo crec que no, perquè els electors de Bildu ja coneixen aquest tema, no els hi ve de nou, i per altra banda ells sempre poden treure una realitat oposada a això, que és que, evidentment, ells fa molt temps que han fet una autocrítica molt, molt severa sobre la violència dreta, i fins i tot va ser aquí a Barcelona la primera vegada, que un acte que conec bastant bé perquè vaig ser dels organitzadors, a la Universitat de Barcelona van reconèixer per primera vegada públicament el dolor causat per ETA davant de víctimes.
Va ser aquell acte, en recorda Ernest Lluch, no?
Això mateix.
Ho recordo perquè jo també hi era.
Home.
L'últim CIS, ara ens ho deia, donava la victòria a Bildu. De fet, és la primera vegada que el CIS dona la victòria a Bildu. Què ha passat fins ara perquè el CIS acabi donant la victòria a Bildu?
Bueno, jo crec que hi ha el factor del vot jove. El vot jove i un tot i que el PNB tingui un candidat també jove, el PNB a vegades als sectors joves els hi fa l'efecte ser un partit vell, és a dir, un partit amb més de 100 anys d'història, i que fins a aquestes eleccions doncs ha portat corbata i ha sigut a veu d'unes tradicions molt importants en la cultura basca, per cert. Mm. És a dir, el Bildu pot fer una normalització en un eix de dretes i esquerres basques, o sigui, perquè en definitiva seria un mini bipartidisme entre progressistes i conservadors, però tots de Madrid basca.
Se n'està parlant també a les eleccions catalanes de tots els pactes postelectorals. Jo crec que també ho hem de fer pel que fa a la política basca. No sé si som més a prop d'una coalició PNB-PSOE o d'una coalició PNB-Bildu en aquest cas, però es veu molt difícil perquè PNB i Bildu estan tan enfrontats, per entendre'ns, políticament com qui ho han estat històricament, Esquerra i Convergència, no?
Bueno, històricament sí, però jo crec que en aquests moments l'enfrontament entre partits nacionalistes i independentistes catalans és més fort que el que tenen allà, perquè aquí es parla de tradicions i de coses molt, molt greus. Una campanya una mica empastifada, diguem, no? Allà no va anar tant. Jo crec que el més factible és que... Però això és fer fotre. Jo soc periodista i explico fets. Això és una especulació, però l'especulació més versemblant és que refacin la coalició PNB i Partit Socialista, efectivament, perquè a més és una coalició que històricament quan ha mort el president Albert de Cali Ardanza ha mort fa poc i ell, i ell i Ramon Jáuregui van establir una coalició que va estabilitzar el país i el va fer créixer fa molts anys. El gran creixement, el gran enlairament econòmic i social del País Basc després de la guerra, fa nou vent de Cavi Arlanza i el vicevent de Cavi Ramon Jáuregui, és a dir, aquesta coalició PNB-PCE, que jo crec que la societat basca en general està agraïda.
Li preguntava per si la qüestió sobre ETA i Bildu podria haver marcat el debat electoral i tota la qüestió de les urnes. Deixi'm preguntar-li per això també, perquè ara ens recordava que fa pocs dies ens deixava qui va ser un dels lendakaris molt importants de la història contemporània del País Basc com a Ardanza. No sé si això també d'alguna manera pot ajudar el relat èpic del PNB.
No crec, perquè justament el Lendakari Ardanza era un home molt poc èpic. Era un home, era un gran polític, un gran president, una gran persona. Ja que estem a Ràdio Estel, podem dir que era un creient practicant i tenia un concepte de l'ètica basat sobretot en la doctrina catòlica. No? El Lendakari Ardanza era un gran polític, però era poc èpic. És a dir, l'èpica del PNB era Xavier Zayus, Jo crec que el PNB va més a l'arrel polític i a la gestió que a l'èpica.
I per últim, li torno a demanar que ens faci una mica de política ficció, però poden afectar aquestes eleccions basques a la política nacional? I si és així, de quina manera?
Jo crec que si es refà la coalició de l'estabilitat, diguem, que és el PNB i el PSE, no, la política nacional queda com estava, perquè tothom quedava content. És a dir, l'Esquerra Versave, pensi que l'Esquerra Versave, el que, a veure, com ho diria jo, el cert, entre cometes, emprenyament amb el PSOE, si no es fa presidents amb ells, jo crec que potser el faran manifest verbalment, l'exterioritzaran, però ells ja, el PSOE ja els hi va pagar el tribut amb l'alcaldia de Pamplona, no? Llavors jo crec que ells amb això, l'equilibri emocional entre l'Esquerra Versava i el PSOE, i a més hi ha bon feeling entre ells, sobretot amb el president Zapatero, que va ser precisament quan han tornat a treure ETA a la palestra, va ser el que va donar un missatge més positiu de tot, perquè va dir, estic segur que l'Esquerra Versava en algun moment ho reconeixerà. Llavors jo crec que no passava res a la governabilitat espanyola, que tot quedava igual.
Sí, com sigui, pendents tots aquests diumenge del que passi al País Basc, després de ser cridats tots els seus ciutadans a les urnes. Antoni Batista, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a analitzar tot el que passarà el proper diumenge. Que vagi molt bé.
Gràcies a vostès, bon dia.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials.
27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
26 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de La Caravana. De seguida, quan faltin 20 minuts per arribar a les 10 del matí, que parlarem amb Miguel Ruiz, ell és secretari general de Sigent Cirusoc, sindicat independent del grup d'empreses Nissan, arran d'aquest acte oficial de la signatura per segellar l'acord entre els fabricants de cotxes xinès Chery i la companyia catalana Ebro Motors. Però a partir de les 10 del matí descobrirem una nova edició de la revista Catalunya Cristiana de la mà de la seva sotsdirectora Carme Munté, i a continuació analitzarem l'actualitat i sabrem què passa al món gràcies al politòleg Oriol Vidal Barraquer. Al bloc de les 11 tindrem doble ració de cultura. Mireu, primer parlarem de Jauria, l'obra creada a partir de les transcripcions del mediàtic judici de la Manada i que podeu veure al Teatre Romea fins al 5 de maig. Per fer-ho, ens acompanyaran els actors Francesc Cuellar i Ángela Cervantes. I després, cap a dos quarts, ens acompanyarà l'escriptora i Premi Nacional de Cultura Carme Riera. Ens visitarà per presentar-nos la seva darrera novel·la, Un ombra blanca, tota una història de culpa i redempció entre els Estats Units i Mallorca a cavall dels anys 60 i els temps actuals. I al punt del migdia parlarem de cinema amb el nostre expert i crític del Setè Art, Víctor Rodrigo, i una mica més enllà serà el torn de la tele que ens va parir avui acompanyats de Marc Andreu. A més, un divendres que farem safareig de premsa rosa amb la Júlia Elias. Amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa amb molta festa per anunciar qui s'endú la cistella Caprabo d'aquesta setmana. Tot això avui, 19 d'abril, a La Caravana, el magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula, ja preparats i preparades, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar amb les nostres seccions habituals.
La Caravana.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vertio con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Ay, siempre, cuando tú no llores.
Giro, un tomb per la vida d'aquí avui.
Avui toca fer un tomb per la vida dels actors Ángela Cervantes i Francesc Cuellar, que avui pugen a La Caravana d'aquí molt poca estona per a presentar-nos l'obra de teatre de Jordi Casanovas, Jauria, una obra dirigida per Miguel del Arco, que es pot veure al Teatre Romea de Barcelona fins al 5 de maig. Es pot veure, però, si teniu entrades, perquè si no en teniu, em sap molt greu dir-vos que estan exaurides des de fa 3 dies.
Podreu esperar, però, al setembre,
exacte,
que tornen.
Exactament. I també, si ja hi heu anat, també podreu tornar-hi al setembre, perquè és una obra que val molt la pena veure. És una obra que es va estrenar a Madrid ara fa uns quants anys, el 2019. És una ficció documental, en concret, per ser exactes, que s'ha creat a partir de les declaracions dels 5 acusats i la denunciant en el judici de la Manada sobre els fets, recordem, que van passar a Pamplona la nit del 6 de juliol del 2016. I després de tot l'èxit que ha tingut aquesta obra a Espanya, doncs s'han estrenat diverses versions, tant a Argentina com a Mèxic i al Perú, on també ha tingut molt d'èxit. És una obra que, evidentment, val molt la pena veure i que, això sí, va generar moltíssima polèmica quan es va estrenar el 2019, quan dèiem, perquè sembla ser que no es va consultar a la víctima ni es va contactar amb cap dels implicats. I el director d'aquesta obra, Miguel del Arco, recorda, ara de fet, com que ja han passat uns quants anys, doncs recorda tota la pressió social que els va envoltar durant l'estrena, tant dels sectors, que ho explica, els més conservadors com també els més feministes, i en un dels teatres, perquè us en feu una idea, en què van actuar, doncs hi van haver-hi pintades de persones feministes que posaven una paraulota monetitzar drames, com acusant-los de que estaven lucrant-se d'una tragèdia, d'un drama. Això sí, tot i aquestes polèmiques que van envoltar l'estrena de l'obra, evidentment ara ja tot això ha passat i rep tot el suport la companyia de teatre, de la família de la víctima, i continua doncs acumulant molts i molts espectadors. La prova d'això és que exhaureixen entrades allà on van. Llavors, un altre punt important que ho comentàvem, just quan va sortir la notícia que Jauria s'estrenava al Teatre Romea de Barcelona, jo me'n recordo, Joan, que et vaig dir, ostres, clar, va ser com molt notícia, no? Jauria arriba a Barcelona, a Catalunya, tal. I dic, a mi em sona moltíssim, ara fa uns anys, el 2019, no recordava l'any exacte, que jo ja vaig anar a veure aquesta obra a Figueres.
Sí,
i és prou curiós perquè són com misteris, no?, de la producció teatral que no acabem de saber molt bé, però és que la primera versió de Jauria de l'any 2019 mai va arribar a Barcelona. És a dir, aquí a Catalunya va passar com fugazment.
De fet, es va estrenar a Figueres.
Exacte, va passar per Figueres, però és que... pocs espectadors la van poder veure, perquè me'n recordo que més va ser, no sé si 2 o 3 dies, o si tampoc si va estar un mes o dos, i era una versió, en aquest cas, la que va passar per Figueres el 2019, de la primera versió, que protagonitzava l'actriu Maria Herbàs, que també estava espectacular en el paper, igual que Ángela Cervantes, perquè fa un papelón, i vam anar, Joan, a veure...
Bèstia, molt bèstia.
El Teatre Romea. Era el dia de l'estrena, sí, oi que sí?
Era el dia d'estrena.
Era el dia de l'estrena.
A mi em van dir si valia la pena anar a veure-la, i vaig dir, li vaig dir a una persona, a una col·laboradora d'aquest programa, li vaig dir, home, bé no ho passaràs.
No.
Però cal veure-la.
Cal veure-la i tothom.
És obligatori veure-la.
Sí, hauria de ser una de les obres de teatre obligatòries.
Cal portar escoles.
Sí, sí, de fet crec que deuen fer funcions escolars, que sí, i hi hauria de passar-hi tothom. És una obra, és això, que no t'ho passes bé, no rius, no, però és molt, molt necessària. Tots els actors, tot l'elenc d'actors i l'actriu, en aquest cas l'Àngela Cervantes, estan esplèndids. Tenim moltíssimes ganes de parlar amb ells. També de l'Àngela Cervantes, jo crec que, a part de moltíssimes coses, serà molt interessant el seu testimoni, perquè, clar, us heu d'imaginar que estan 5 actors que fan d'acusats, de membres de la manada, i l'Àngela, que fa de víctima, sola a l'escenari. Llavors, jo crec que per fer tot aquest treball actoral i teatral
ha de ser
superdur, i crec que s'ha hagut de sentir molt sola, l'Àngela, perquè realment, si es posen el paper de víctima, al final estan brutals. I hi ha realment pocs elements escènics, o sigui, juguen amb poques coses,
sí.
Però amb el poc que juguen, i només són ells com actors que fan tant el paper de magistrats com d'acusats, els homes, en aquest cas, estan brillants. I quan surten de l'escenari, actors i actrius, passa una cosa molt curiosa, que és com que tu saps que són uns actors que posen vida als agressors, i són actors, vull dir, són persones diferents, però clar, em costa separar, no? Jo crec que molta gent potser els ha inclús mig rebutjat, de dir, t'acabo de veure durant una hora i mitja fent d'agressor,
perquè...
ara no em ve de gust abraçar-te, tot i que siguis
exacte.
El meu amic.
Tens moltes ganes d'aplaudir-la amb ella i gens d'aplaudir-los amb ells. Cosa que vol dir que fan molt bé la seva feina, per cert.
Exacte, i serà molt interessant tenir tant el testimoni d'ella com d'un dels actors, a veure com ho viu, també, ser home interpretant un agressor. Tot això avui... a la caravana a partir de les 11 del matí. Àngela Cervantes i Francesc Cuellar.
En parlarem de tot plegat, un dia per recordar i per recordar més coses. El 19 d'abril, Vallès, què va passar un dia com avui?
Mira, un 19 d'abril del 1919 es va fer el primer salt en paracaigudes. Ho va fer en Leslie Irwin, que era un especialista de pel·lícules i que va desenvolupar el seu propi paracaigudes, primer per pel·lícules i després el va promocionar per l'exèrcit americà. El van fitxar després a un equip, l'equip d'investigació de paracaigudes del Servei Aèric de l'Exèrcit, i el 1919 va ser quan, el 19 d'abril del 1919 va ser quan va ser considerat el primer vol amb paracaigudes modern, perquè abans hi havien hagut altres tipus de paracaigudes, però aquest seria com el paracaigudes que considerem avui en dia.
Vale.
En fi, una dada força curiosa.
A veure si m'ajudeu.
Sí.
Hi ha un actor molt famós, però no m'atreviria a dir el nom perquè crec que no estaré equivocada, que va haver de saltar com 7 vegades en paracaigudes per fer una escena d'una pel·lícula molt mítica que es tirava com d'un penya-segat.
Sí, en Tom Cruise, no?
Pot ser en Tom Cruise?
Sí, jo estava pensant serà Tom Cruise, perquè aquestes barbaritats només les fa ell.
Tom Cruise. S'ha trencat no sé quants ossos fent Missió Impossible.
Em va cridar molt l'atenció perquè jo em pensava que havia utilitzat un doble, perquè realment
no,
és una escena que...
No utilitza gaire de dobles.
Que ha saltat un penya-segat, literalment. Sí. Doncs no, i clar, no s'ha de gravar només una vegada, entenc. O sigui, sí, em va...
Se l'ha menjat el personatge, li encanta fer aquestes coses.
Jo crec que s'interpreta el mateix.
I tant.
Ben a Ethan Hawke.
I tant. En fi, tal dia com avui, el 1967, una dona va córrer per primera vegada oficialment una marató. Es deia Catherine Switzer i va córrer la marató de Boston sense que la deixessin. I, de fet, hi ha fotografies de com la gent que estava mirant la marató li anava tirant coses, intentava parar-la... I fins i tot els companys que corrien amb ella l'emputxaven, la intentaven fer fora de la cursa... Mm-hmm. En fi, sense saber-ho, ella es va convertir en tot un referent en l'esport i anys més tard, quan ja es permetia córrer maratons a les dones, el 1974 va guanyar la marató femenina de Nova York.
Bravo, o sigui, que valenta. Mm. Perquè les imatges que es veuen és que... No us heu d'imaginar que l'insultaven i ja està, no. És que es posaven al mig de la cursa.
Sí, són molt fàcils aquestes fotografies.
Ja veus.
En fi, un 19 d'abril de 1987 comença la missió als Estats Units dels primers curts que donarien origen a la sèrie de televisió dels Simpson. De fet, és per aquesta efemèride que avui és el Dia Mundial dels Simpson.
Ala!
No sabia que hi havia un Dia Mundial dels Simpson, la veritat, però resulta que sí. És el 19 d'abril. És quan la família més famosa del món celebra el seu dia gràcies al fet que un grup de fanàtics va impulsar fa temps la petició per una d'aquestes plataformes, Change.org, sí. Va impulsar que fos el Dia Mundial dels Simpson el 19 d'abril.
O sigui, ara imagineu-vos que aconseguim que moltíssimes persones del món es posin d'acord en crear un nou Dia Mundial. De què us agradaria que es creés un Dia Mundial?
Uau,
de l'Elutier.
Bona pregunta.
És que jo no sabia que es podia, que teníem el poder com a humanitat de crear dies mundials a nostra petició, saps?
Jo t'anava a dir del cafè, però segur que n'hi ha.
Segur.
Hauríem de mirar quantes firmes necessitem i començar alguna campanya d'aquestes.
Començar un nou dia mundial, a mi em sembla bé.
Poques no seran. El Simpson què?
El Simpson què?
Jo vaig estar a punt de fer el meu treball de recerca de l'Institut de la Filosofia del Simpson. No. Mira, és conya. La professora, sí, la professora de filosofia sempre estava com... No.
A la teva professora.
La meva professora de filosofia.
Que parlaves de la professora de...
No.
De Bart i de Lisa.
No, la meva professora de filosofia estava una mica obsessionada amb el Simpson i sempre doncs, em va intentar com convèncer per dir fes aquest treball de recerca perquè... I això es passa, que molts episodis del Simpson de fa anys és com que han predit el futur.
Sí.
D'una manera que fa bastanta por.
Jo us dic una cosa, jo estava enganxat, m'agradava moltíssim i em sembla una genialitat i em continua semblant, però fa molt temps que no sé que veure un capítol del Simpson. Moltíssim. Doncs
val la pena.
Sí, no, val la pena, però això no sé si les continueu. Ara està, recordem, a Disney Plus.
Sí.
La tenim tot allà i van publicant. Ara han fet una cosa guai, que fan aquests curts que són crossovers, barreges, amb Marvel, per exemple, o amb pel·lícules que van veient.
Futurama n'havien fet, també.
Sí, sí. Bueno, Futurama té també una nova temporada.
Sí.
Bueno, però jo no l'estic seguint. A veure si... Mira, ara em ve de gust veure algun capítol nou.
Ja ho saps. Avui, que és el Dia Mundial del Simpson, és un dia per començar.
Per celebrar-lo, sí, senyor.
En fi, 664 episodis té, i 31 temporades. És molt fort. Fins i tot s'han fet pel·lícules, també.
Ah, sí.
Que, per cert, he trobat una curiositat. No sé si sabíeu que els Simpson es van... la idea es va idear en 15 minutets.
Què?
Sí, va ser el creador, va ser en Matt Groening, que...
Les bones idees.
No, estaven ballant la conga en un hospital de Canadà.
Mira.
Va ser Matt Groening, que era el dibuixant d'una tira còmica que es deia Life in Hell. Llavors estava esperant abans d'una reunió amb el seu productor on li havia de presentar doncs, algunes idees i allà, esperant, se li van acudir aquests personatges, va fer alguna vinyeta i li va ensenyar al productor, li va encantar i llavors va ser quan va començar seguint uns petits curtmetratges i després, més tard, va passar a ser una sèrie de televisió. I parlant de sèries de televisió, ahir ho vam avançar. Però avui fa 25 anys que es va estrenar Plats Bruts. Ho dèiem ahir, no hi havia consens si el dia és avui, era ahir... Però vaja,
avui.
Això realment és indiferent. Plats Bruts és la sèrie catalana amb majúscules i forma part de l'imaginari de tots els catalans. I parlant de 25 anys, aquest cap de setmana fa 25 anys que es va inaugurar el Jardí Botànic de Montjuïc. Es va inaugurar el 99 i per celebrar-ho, doncs, aquest cap de setmana han organitzat moltíssimes activitats. Si voleu anar al Jardí Botànic de Montjuïc, hi ha tallers, jocs, hi faran circ, faran música en directe, moltíssimes coses. En fi, un quart de segle d'aquest Jardí Botànic, que és molt, molt bonic aquí a Barcelona i que s'ha d'aprofitar que tenim aquest espai. I ara ja, per acabar, qui va morir un 19 d'abril? Van morir dues personalitats britàniques molt importants, el famós escriptor romàntic Lord Byron, que va morir el 1824 amb només 36 anys, i el naturalista anglès Charles Darwin, que va morir el 1882 amb 73 anys.
Mira,
Puc dir una petita coseta?
Rapidíssimament.
Plats Bruts sí que està considerada la primera sitcom catalana i per inspirar-se Joel Joan, entre altres, van agafar un vol fins als Estats Units, es van passar una setmana allà per veure com es gravaven i s'escrivien els guions, perquè aquí no s'havia fet. Ahir parlant em vaig descobrir.
Té mèrit.
En fi, anem a publicitat i de seguida saludem Miguel Ruiz, secretari general de Cigen Cirusoc, sindicat independent de grup d'empreses Nissan.
Ràdio Estel.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prengo un vial de Royal Provita 5000. Royal Provita 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provita 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dos minuts que passen de les 9 del matí, en menys d'una hora es farà l'acte oficial de signatura per segellar l'acord entre el fabricant de cotxes xinès Chery i la companyia catalana Ebro Motors. És la combinació d'un procés llarg i complicat que s'ha allargat durant molts mesos. Directius de l'empresa, així com el conseller de Treball i Empresa, Roger Torrent, han viatjat, de fet, a la Xina per aconseguir tancar un pacte que suposarà l'arribada a Europa del primer fabricant de cotxes xinès, tot amb l'objectiu de tancar la reindustrialització de l'antiga fàbrica Nissan. Fa gairebé 3 anys que la marca japonesa va tancar la planta que tenia a la zona franca de Barcelona. Un cop dur per al teixit industrial català, que va veure com, de cop, després d'anys, sense inversions ni projectes que garantissin el futur d'una fàbrica històrica, un miler de treballadors es quedaven sense feina. Un miler d'homes i de dones que han estat gairebé 3 anys esperant per tornar a la feina. En tot aquest procés també han jugat un paper important els sindicats, que han lluitat per aconseguir que reindustrialitzés la planta per tal de mantenir llocs de feina qualificats en un sector on Catalunya disposa de grans professionals amb un alt nivell de formació i valor afegit. Per saber què esperen d'aquest projecte, avui parlem amb Miguel Ruiz, secretari general del Sindicat Independent d'Empreses Nissan Usoc. Senyor Ruiz, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos un dia com avui.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Senyor Ruiz, finalment una marca de cotxes s'instal·larà a la fàbrica que va ocupar Nissan. Podem parlar d'un cas de reindustrialització d'èxit?
Sí, yo creo que podemos catalogarlo como un éxito, en mi opinión, histórico dentro de nuestro país, porque hay que valorar que, como antes comentabais, hace no 3 años, sino 4 años que Nissan, exactamente el 28 de mayo, dijo que cerraba las operaciones en las plantas, y evidentemente desde ese punto se ha trabajado para intentar revertir esa situación, no solamente para los trabajadores de Nissan, que en aquel momento se quedaban sin puesto de trabajo, sino para todo el tejido industrial que se perdía aquí en Cataluña. Por tanto, en aquel momento se hablaba de 25.000 familias que se quedaban sin trabajo. Jo crec que hoy és un punt d'inflexió on això se puede recuperar finalment.
De fet, com sap, el dimarts es va conèixer l'acord i en poc menys d'una hora es farà aquest acte oficial de signatura de l'acord. Des de llavors l'empresa s'ha posat en contacte amb els sindicats per donar-vos algun detall de com serà el seu aterratge a Barcelona?
No, evidentemente durante esta semana que se ha culminado el acuerdo, como bien dices, ahora realmente se significa ese acuerdo y se firma delante también de los presidentes del Gobierno de España, Pedro Sánchez y de Pere Aragonés, de aquí de la Generalitat. No ha habido tiempo. Nosotros éramos conocedores de los términos que podían llegar al acuerdo. Evidentemente la confidencialidad era prioritario en esta situación. Y la próxima semana, con algo más de tranquilidad, tendremos todos los términos del acuerdo, ¿no? Pero más allá de esos términos exactos del nivel productivo y todo eso, yo creo que lo importante en valorar es que finalmente puede venir un gran fabricante chino, el primero que puede estar en Europa. Yo creo que eso es uno de los puntos que tenemos que resaltar. Y yo también, si me lo permites, creo que no solamente tenemos que hablar de Chery, sino tenemos que hablar de Ebro Factory, que al final es la combinación de la empresa Ebro, que va a recuperar la marca que mítica de los años 80 y 70, con la combinación de en este caso, de Chery, donde se fabricarían vehículos Chery con la marca Ebro. Por tanto, estamos hablando de diferentes modelos. Y algo que le puede dar sentido y viabilidad a un proyecto que se viene trabajando durante tantísimo tiempo.
Em deia que l'empresa no els hi ha comunicat res, però per part del govern sí que ho han fet. És a dir, han mantingut alguna trobada amb el conseller?
No, en estos días no. Anteriormente sí lo habíamos mantenido esta interlocución directa también con el conseller y evidentemente con los responsables, que en este caso es Albert Castellano, que también ha estado directamente trabajando con nosotros. Y aún a día de hoy, pues seguramente la semana que viene pues habrá esa interlocución más directa. Pero claro, sí que se conoce a grandes rasgos, porque bueno, que es el acuerdo entre dos marcas que viene a fabricar en el tercer trimestre, porque hay que empezar la fabricación de las instalaciones y la actualización de las mismas. Pero bueno, yo creo que hoy tenemos que estar todos muy satisfechos de lo que se ha conseguido, y hay que resaltar pues el ímpetu que hemos demostrado los sindicatos. Yo creo que ha sido una apuesta desde el minuto cero por la industria. Sabíamos que no era nada fácil. Creo que elegimos el camino más complejo, que era conseguir un constructor de coches que fabricara aquí. En aquel momento había también muchas opciones en la parte logística, como bien conocéis. Nosotros siempre hemos pensado que el sentido es mantener el know-how de nuestra planta, de nuestros trabajadores e insisto, del tejido industrial de Cataluña, que se puede ver beneficiado realmente por este acuerdo que finalmente, como decíais, en una hora pues se puede ratificar.
Precisament no sé si veuen possible la contractació dels gairebé 1.000 treballadors que hi havia a Nissan abans del tancament.
Sí, nosotros es lo que hemos venido trabajando por las conversaciones que habíamos mantenido anteriormente en estas reuniones, estas informaciones confidenciales que se tenían entre la empresa y los sindicatos. Pues eso, evidentemente, lo veíamos factible con la ratificación de hoy, con el acuerdo de Chery y con los planes que tiene de expansión, tanto Chery como la marca Ebro. Evidentemente, nosotros estamos convencidos de que la solución a estos 1.000 puestos de trabajo directos de ex trabajadores de Nissan, e insisto que yo creo que también se va a haber la posibilidad de expandir esta contratación a proveedores y bueno, y quién sabe en el futuro de incluso de más trabajadores, porque hablamos de una empresa de construcción de coches, evidentemente con 1.000 trabajadores sabemos que normalmente son más. Solo hay que tener los datos de contratación que tiene el resto de empresas en nuestro país. Pero bueno, yo creo que es un primer paso, hay que ir paso a paso, hay que ir trabajando poco a poco, como hemos hecho hasta ahora, y cuando se trabaja con coherencia, sentido común y sin prisas, al final salen las cosas como puede ser hoy, y yo creo que eso es el éxito de una reindustrialización que ha sido titánica y que yo creo que se ha podido realizar por el compromiso de todas las partes y sobre todo por la confianza que los trabajadores han demostrado en nosotros.
Sí, senyor Ruiz, que em deia que les reunions més intenses es produiran, o més intenses o amb més valor, vaja, es produiran a partir de la setmana que ve, com em deia, però els han parlat de terminis? És a dir, tenen algun càlcul de quan podran tornar les línies de treball per fabricar els primers cotxes xinesos a Barcelona?
Nosotros, por lo que conocemos de anteriormente de estas reuniones que comentábamos, a nosotros, pues ellos nos dicen que en el tercer trimestre de este año ya empezarían la producción en unos modelos que se en DKD, que DKD significa que vienen los coches desmontados en piezas y luego se montan aquí en las instalaciones de Zona Franca. Por tanto, estaríamos hablando del tercer trimestre, donde hay esas primeras contrataciones que alrededor de 150, que es lo que a nosotros nos manifiestan, y al siguiente estaríamos hablando en septiembre, octubre, otros 150, y progresivamente aumentando esa cantidad hasta llegar, pues bueno, a la solución que venimos trabajando durante todo este tiempo.
Senyor Ruiz, com sap també, una de les lluites que van protagonitzar abans del tancament de Nissan va ser la protesta contra la doble escala salarial dins de l'empresa. No sé si amb l'arribada d'un fabricant xinès temen les seves condicions laborals.
Bueno, eso no es la primera vez que algún compañero vuestro ha preguntado la situación laboral con una empresa china. Yo, por responsabilidad, evidentemente, siempre digo lo mismo. Al final, cuando vienen a instalarse en Europa, también saben las condiciones laborales que hay. Yo creo que ese tema aún no está encima de la mesa. Yo creo que ellos saben realmente cómo funciona aquí en Europa y sobre todo en España. Y también quería resaltar que estamos hablando que no es Chery realmente quien tiene los compromisos de contratación, sino es EV Motors, que es la empresa que viene empujando por la reindustrialización durante estos 3 años, ¿no?, que comentabais. Por tanto, sabemos los términos del acuerdo, donde hay una colaboración entre ambas marcas, y por lo que a nosotros nos consta, la mayoría un poco del accionariado de Armando, esta colaboración es EV Motors. Pues nosotros no creemos y entendemos que eso es la finalidad, y bueno, pues cuando, como no, el camino se demuestra andando, pero yo creo que hoy es un día para disfrutar de la consecución de un trabajo que llevamos haciendo durante todo este tiempo, que no ha sido nada fácil. Al contrario, yo creo que ha sido muy difícil, y de hecho, cuando se catalogó por parte de las administraciones de un hecho histórico, pues yo sinceramente creo que realmente es así. Y bueno, disfrutemos del día de hoy, y cuando vengan situaciones, si es que las vienen, pues las afrontaremos de la mejor manera posible.
Per últim, sí que li voldria preguntar, perquè clar, ara ho dèiem, es tracta del primer fabricant de cotxes xinès que obre una fàbrica fora de la Xina. No sé si això torna a situar d'alguna manera Catalunya com un dels territoris capdavanters en la indústria automobilística europea.
Bueno, yo, en mi modesta opinión, yo creo que sí. Hay que entender que, como comentaba antes, esto parte y emana de la reindustrialización, donde hay una empresa aquí instaurada en Cataluña, que es Vitec, que al final crea la marca EV Motors, en la cual la mayoría del accionariado está en su parte. Por tanto, el centro de decisión que va a estar aquí en nuestro país. Es la primera vez que hay un centro de decisión realmente en una empresa instaurada en Barcelona, con una marca mítica también aquí en nuestro país, como es Ebro. Por tanto, todas las empresas que actualmente están en España tienen los centros de decisión fuera de nuestro propio país, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros en Nissan, con Renault, que sabemos que es francés, donde Nissan era japonés. Realmente EV Motors es aquí de nuestro país, y evidentemente es un hecho diferencial, y yo creo que puede marcar un antes y un después en lo que es en la industria de nuestro país, sí.
Miguel Ruiz, secretari general de Sigensir Usoc, sindicat independent de grup d'empreses Nissan, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com avui i moltes felicitats. Que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es, 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
4 minuts i ja arribarem a les 10 del matí. Rafa, anem amb la frase del dia.
Home, és que la gent parla molt. I a més el que ha parlat avui és molt... Jo crec que ens agradarà molt a tots. Ai. Anem, anem, la frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'erida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Paruja.
En la comissaria d'avui té més sentit que mai perquè té delicte.
Ai.
Sanauja, Trias, Trias. Va ser gràcies ahir l'Arnau quan va dir lo de of course.
Of course.
És que l'Arnau és graciós en si.
Arnau és graciós.
Ai, l'Arnau, si la lia aquí l'estudi no vull imaginar què farà el dia Sant Jordi.
No sé, no sé, a lo millor es talla una mica.
A mi em va dir que portaria roses comestibles.
Sí, 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 que cuinaria alguna cosa... in situ, que cuinaria alguna cosa que tingués a veure amb Sant Jordi.
Que portaria ell el que sigui, el camping gas...
Sí,
o
sí,
que...
sí, sí, sí.
De fet, va dir que totes les roses són comestibles.
Ara, és aquí,
no?
Hi ha la brometa. Jo li vaig dir, Arnau, porta... fes una rosa comestible, i se'm queda mirant i diu, tu no has menjat mai un plat on hi ha un pètal d'alguna flor? Diu, doncs les roses són comestibles, agafes sí, sí, i te les menges.
Ja sabeu, per Sant Jordi mengeu roses. En comptes de regalar.
Que no li tirin laca d'aquella que li tenen a floresteries i ja està.
Mengeu roses i no sé, i llegiu plats de paella, no?
Exacte.
Vinga, va, ve un clàssic. Diumenge ve un clàssic, un Madrid-Barça, i quan ve un clàssic sempre hi ha una figura que retorna a la nostra memòria.
Ai.
Estem parlant de Luis Felipe Madeira Caeiro, Luis Figo. Ai. Luis Figo.
Ah, clar.
Ara ja caieu qui és. Ja sabem que Figo s'ha tornat un personatge... El definiré com molt curiós, que opina molt, és un opinador.
Sí,
s'ha tornat,
sí.
tornat un opinador.
D'aquests i... que podria, abans d'opinar, podria tenir la boqueta tancada 10 segons i pensar una miqueta.
No, no, perquè perdria la seva essència d'odiabilitat, perquè és un personatge odiable.
Sí.
Per tant, també fa publicitat, ja ho sabem que fa publicitat, per una companyia de menjar a domicili, d'aquests que ens porten, aquestes companyies que porten
menjar... Ja, perdona,
menjar...
Rafa, una darrera hora. Vinga. I és que els bombers de la Generalitat treballant en aquest mateix matí en un incendi amb un caire reixac al Vallès Occidental, que està afectant diversos camions d'una zona de desballestament de ferralla, situada propera a unes barraques, segons l'avís que han rebut els bombers. Cap a quarts de 9 del matí, gairebé les 9 del matí, el foc ha començat a l'altura del quilòmetre 3 de la Nacional 150, prop de l'encreuament amb la C-58. Doncs bé, ens estarem pendents d'aquest... d'aquest incendi, un foc que ha obligat a tallar l'N-150 i els accessos, com dèiem, de la C-58 cap a Cerdanyola, segons informa el Servei Català de Trànsit. No estarem pendents de tot el que vagi passant des dels serveis informatius d'aquesta casa.
Mm-hmm.
Digues, Rafa, Figo, deies, eh?
Figo, que fa publicitat d'una companyia d'aquestes que et porten el menjar a casa. Doncs bé, la frase d'avui ve per aquí, perquè s'han inventat aquests amics d'aquesta empresa un spot especial de cara al clàssic de diumenge, un spot. Uh-huh. L'escoltem i valorem. Aquest és Luis Figo al spot.
Han pasado ya muchos años desde aquel fatídico clásico. Y desde entonces me habéis lanzado casi de todo. Para todos los que me echáis de menos, ya no tenéis que esperar que saque mi córner para que coma cochinillo. Ya sabéis que podemos pedir casi, casi de todo. Eso sí, si vas al partido, deja el cochinillo en casa.
Han pasado ya muchos años, ¿eh?